Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda. Camarada Espluga, què tal?
Molt bé.
Ui, quina cara fas avui.
Sí, faig... quina cara faig.
No?
M'ha tocat el sol.
De que has tingut dues setmanes de festa aquí.
Sí. Sí, sí.
Aquesta cara fas. T'ha tocat el sol i torna a fer núvol un altre dilluns.
És, és gairebé...
un clàssic.
Bueno, sí, és profètic. Jo començo a pensar que tinc poder i això són profecies autocomplides, eh?
T'agrada més el núvol que el sol, tu, o no?
No.
Ets més de...
No, tant de bo sí. Oh, no, la tristesa. No m'agrada el sol.
Sí.
M'agrada el sol al mar, a més, a la platja.
Però ets d'estiu.
No.
Ah.
Perquè m'agrada el sol...
El que no crema.
M'agrada l'aurora i el crepuscle, diguéssim.
Bona. Ah.
Maco, eh?
Bons moments per pensar, trobo.
Sí, sí, exacte. No? Sí, la veritat és que sí.
El moment afavoreix el moment de pensar, diguem?
O sigui, com el momentum, no?
Sí.
Sí, totalment, totalment.
Sí?
És curiós perquè l'aurora i el crepuscle són moments on el pensament es culmina. És a dir, tu has d'anar gestant el pensament durant els dies i els moments de culminació acostumen a ser aurorics o crepusculars. Sí, 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 ara ho estava pensant.
No, ens hem posat filosòfics, ara, clar.
Clar, bueno, va, només faltaria.
És el que toca.
Només faltaria.
És el que toca. Escolta, avui ens vens a parlar de la postmodernitat.
Sí.
Que jo, dit així, dic...
Clar, el tema de la postmodernitat és un tema interessantíssim, no? És l'època que... Bueno, ara no sé mateix ja si estem visquent encara la postmodernitat, però la història més recent és postmoderna. I crec que és un tema que és important parlar-ne, perquè sembla que la postmodernitat, o sigui, és una paraula que li hem regalat a l'ultradreta o a certs grupuscles reaccionaris i s'utilitza més com algo pejoratiu, no? Tu ets un posmo, ets un postmodern.
Posmo.
Posmo, sí. Com si fossis un degenerat, no? I sí, 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 els posmos són wokes i són no sé què, i la societat de cristal i la cancel·lació i tot aquest rotllo, no? Però la postmodernitat és...
Vas a carregar el segle XX en... En dues frases.
És el que diuen, és el que diuen. Jo, a mi m'acusen molt d'això.
Sí?
Sí, sí, sí. Perquè tinc cert gust per l'eclèctic, per les coses, com es diu, heterodoxes i tot aquest rotllo, no?
I tu et consideres un postmodern?
Sí.
Sí?
Amb mucha honra, a més.
Doncs bé, ara definim què és
bé,
el postmodernisme.
Clar, l'interessant de la postmodernitat o el postmodernisme és que ja el propi nom ja és conflictiu. I això és una cosa molt interessant. El postmodernisme és com una època històrica alhora que és una corrent de pensament, alhora que... A la filosofia podríem assimilar postmodernisme a tota la filosofia postestructuralista. I potser la millor manera d'entendre-ho és de manera negativa. Diguéssim que l'últim filòsof modern, potser important, és Jean-Paul Sartre. Seria l'últim, no?
Val.
I el
postmodern, eh?
Modern, sí.
Val.
Exacte. Són els últims pistoletazos, no? Diguéssim. Diguéssim que la transició, de manera molt visible, es pot veure justament quan tot el moviment social parisí, no? Diguéssim. Clar, aquí tenim una dictadura encara. Ve a ser, bàsicament, quan la figura de l'intel·lectual francès, no? Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, tota aquesta gent, la nova generació, que seria Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes era estructuralista encara, però es va sumar, tota aquesta gent com... es rebel·la contra els mestres, contra la figura de l'intel·lectual, contra Jean-Paul Sartre, tota aquesta gent, i tot això s'exemplifica socialment en el moviment del maig del 68.
Clar.
No? A nivell social, a nivell polític, els situacionistes, Guy Debord, tota aquesta gent. Doncs és el maig del 68 on podem veure com el que és la postmodernitat i tot aquell moviment que potser entra en crisi. La postmodernitat podríem dir que entra en crisi amb la crisi del 2008, més o menys, ja potser un canvi de paradigma, els indignats, 15M, tot això, la postmodernitat es torna conflictiva, però la postmodernitat m'agrada molt com diu Frederick Jameson, que és un pensador molt interessant, que diu la postmodernitat és una època on intenta pensar-se històricament però no pot. Vull dir, és una època ahistòrica gairebé, no? A nivell social i a nivell de pensament, que s'acostuma a assimilar també a la Margaret Thatcher, no? I potser un dels grans lemes seria "There is no other way", no? No hi ha alternativa. És quan el capitalisme es torna universal, hegemònic, la cultura yanqui es torna la cultura global per autonomàcia, l'època de les multinacionals, el capitalisme financer, no? Les regulacions financeres, el crack del 73... És aquest clima, no? Aquest clima.
De fet, ara que em deies aquesta definició de que intenta pensar-se històricament però no pot, és una de les crítiques que precisament se li va fer el maig del 68, no?
Exacte.
Que l'he agafat bevent.
Sí, estava bevent aigua, que tinc la boca una mica seca. Però sí, és cert perquè... és molt problemàtic, no? És molt problemàtic perquè clar, tot això va acompanyat de... A nivell de la història és un tema superinteressant, no? I ara faré un petit desviament, però crec que és un tema molt interessant del qual parlar. De fet, vam parlar un dia de com pensem la història, no? És molt, molt interessant. I diguéssim, el segle XIX agafa una obsessió per la història, no? I ho veiem molt sonadament a les figures que, com poden ser... Hegel, Marx, Schelling, totes aquestes figures, perquè és un intent de secularitzar el final de la història propi de la religió i com secularitzar això i convertir-ho en algo racional, no? Que és un projecte de la modernitat, el segle de les llums, la sortida, la majoria d'edat de la humanitat, el progrés, no? Són idees molt històriques. I el segle XX comença a entrar en crisi, no? Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, i després de Segona Guerra Mundial, no? Després dels camps de concentració, hi ha un plantejament crític sobre què ha passat aquí. No? O sigui, com semblava ser que aquesta història que era de progrés ens ha portat aquí i llavors aquests grans relats universals es comença a veure que potser eren colonialistes, que potser eren imperialistes, que potser eren etnocèntrics, que, per suposat, hi ha un element masclista que no se n'ha parlat i comença a aparèixer tota la crítica feminista, comencen a aparèixer la lluita antiracial, els Black Panther, els moviments revolucionaris africans... O sigui, comença a haver aquí... Comença a trontollar el gran relat europeu que havia passat sempre, no?
Sempre l'aparició d'un nou relat significa la crítica al relat antic?
Clar, això és molt interessant, no? O sigui, normalment, els talls històrics... com aquesta frase en llatí, que ara no ve al cap, no, com la natura no opera per salts, dir, com realment no hi ha tants salts històrics. No? El salt històric acostuma a ser una creació ideològica, no? Com perquè tot moviment necessita un mite fundacional. No? És clar, no? aquí a Catalunya doncs, hi ha els mites que tenim, no? els mites espanyols, cada nació, cada moviment té un mite, un màrtir, un mite fundacional. No? I llavors, com tot moviment intel·lectual, no? el modernisme es presenta a si mateix com l'emancipació de la gran foscor mitjaval, que amb el temps s'ha demostrat que tot això no era així.
No
era tan així, que hi havia coneixement, que hi havia ciència, que hi havia... però s'ha d'aprendre el relat, com sigui, no? I moltes vegades els moviments es defineixen a la contra.
De fet, aquí assegura... perdona, Leo, i aquí, aquí assegura que és més fosca l'època moderna que l'època medieval.
Exacte, és una argumentació bastant molt interessant, al meu parer, de com sembla ser que a l'edat mitjana hi havia aquestes ciutats lliures, no hi havia la figura de l'obrer, no? Ai, eren siervos, però cuidado, perquè a l'obrer vende su fuerza de trabajo, vull dir, esto era molt problemàtic. Però sí que és cert que tots els moviments s'acaben definint a través dels seus adversaris, no? Que això se li diu la dialèctica del nosotros contra ellos, no? De Schmitt. I la postmodernitat, com a mínim, es defineix en contra de diverses idees fonamentals, no? A nivell filosòfic, ara t'estic parlant, Tots els postestructuralistes, que serien els postmoderns, fan una filosofia que ataca o es posiciona en contra del subjecte clàssic humanista de caràcter liberal. És a dir, es posicionen en contra d'un subjecte estable, unitari, el que he explicat aquí alguna vegada, els subjectes purs, del principi de no contradicció, es posicionen en contra de tot això, perquè se n'adonen que tota l'explotació capitalista es sustenta sobre aquesta idea de subjecte liberal. Sobre la idea d'individu. Fan una crítica molt forta a la idea d'individu. És el que els uneix filosòficament.
Per tant, tornen a creure més en la societat que en l'individu.
No, perquè no? Aquí ve lo interessant. Aquí ve lo interessant. No volen... també tenim per allà l'amenaça... Hem vist també com el món soviètic de Stalin, que hi ha un problema allà. És un estat policial, dictatorial, també hi ha un problema greu. No? Llavors, ells es pregunten com... És una cosa molt interessant que passa, que aquests filòsofs n'adonen que l'individu sota el liberal, diguéssim, no permet precisament la individualitat. Això és una cosa molt interessant. És a dir, això que se'ns ven com aquest individu lliure és una gran fantasia ideològica, perquè ells es pregunten com per la singularitat. Com pensar la singularitat? Allò que cada humà és de singular.
Val.
No? O sigui, és la seva gran preocupació amb una vocació social. Perquè entenen que sota el sistema de producció un no pot ser singular, un no pot ser únic, un no pot... la diferència està penada. No? Hi ha un problema amb la diferència.
Per tant, extrapolant això, jo podria assegurar, segurament equivocadament, però podria assegurar que no creuen en la lluita de classes, per exemple.
Clar, creuen en una nova lluita de classes. Això és molt interessant, no? Perquè, curiosament, va acompanyat, una cosa que se'ls ha criticat molt, d'una forta retòrica, però potser no tant d'acte. Uh-huh. És a dir, perquè recordem que tenim figures com Franz Fanon, que, hòstia... és potent, o sigui, com ja una... els Black Panther, hòstia, no eren... No era amb la floreta, vull dir, era gent que lluitava potent. Però sí que s'entén que s'ha de revisar el concepte de classe, que s'ha de revisar perquè aquí està passant alguna cosa, no? S'ha de revisar perquè hi ha gent que queda fora. Què està passant? O sigui, com... perquè se n'adonen que és potser un subjecte identitari, cosa que, per exemple, ara, avui en dia molts comunistes reaccionaris, que sembla que estan abraçant postures extrema dreta, i és molt trist de veure, perquè es pensen que l'obrer és un home de família, blanc, amb un mono, que va a la fàbrica, no? I clar, aquesta gent diu, hòstia, això ja no existeix, no? Perquè passem a un capitalisme efectiu, no? Que què està passant aquí? Que el capitalisme és del desig, ara, és dels efectes. Està mediatitzant els nostres efectes, els nostres desitjos. I ara tenim un gran amo, tenim la figura de l'empresari, de l'autònom.
Desig i present de consum.
Exacte, exacte. Perquè moltes vegades, per postmodernitat, s'utilitza també la paraula capitalisme postindustrial, capitalisme tardío, capitalisme del consum, societat del consum. És aquesta època, no? Apareix, clar, de cop la societat de masses és massiva. MTV, no? O sigui, les grans... indústries culturals neixen aquí, no? Llavors, clar, s'ha de pensar diferent, perquè l'acció política de la lluita de classes que fins llavors havia tingut sentit, potser deixa de tenir sentit.
Hi haurà molta gent que ens estigui escoltant, Leo, que pensi... Sí, però això que m'estàs explicant segueix passant ara.
Clar, segueix passant, però el que passa... nosaltres som fills de la postmodernitat, no? Però jo crec que la postmodernitat, no?, que... El gran lema és que és la caiguda dels grans relats, la caiguda del metarrelato, no? Com ja no hi ha grans relats, i es cauen els grans relats perquè cau la història en majúscula. Però jo crec que avui en dia està havent una recuperació dels grans relats mítics, sonadament ara amb tot el tema de la Rússia, la OTAN, Xina... Torna a haver com un rotllo imperial que està tornant, i jo crec que està tornant al gran relat. O sigui, no...
Tu creus que vivim aquesta època d'impàs encara, entre la postmodernitat i el que vindrà?
Clar, una cosa interessant de la postmodernitat, que em permet respondre-te aquesta pregunta, és que ja en el propi nom ho indica, que no acaba de ser algo nou. O sigui, és una època que, curiosament, la postmodernitat està obsessionada amb la novetat, però és incapaç de generar la novetat. No? Que és una cosa que ja és la culminació de la modernitat, la postmodernitat d'alguna manera, no? Perquè ens adonem que en el nostre context contemporani, no?, els últims anys, com a mínim, les últimes dècades, hi ha una obsessió per la novetat, no? Per la novetat, les noves tecnologies, el futur tecnològic,
la intel·ligència artificial,
o sigui, com estem emocionats amb l'última tecnologia de turno, no? Tu és brutal, agafes articles o llibres de fa 15 anys i et parlaven de les noves tecnologies, el futur està aquí i de cop no passa res. No? Vull dir, vivim amb aquesta paranoia constant. La moda, per a mi, la moda de roba, és molt paradigmàtica, perquè tot i estar constantment obsessionada amb treure noves col·leccions, que hem passat ja de càpsules de cada 2 setmanes, no, Inditex, per exemple...
Jo sempre dic que va i ve.
Exacte. És lo nou, però recuperant lo antic. En els últims 5 anys hem passat pel 70, 80, 90, 2000. O sigui, com és un rotllo ja neuròtic, perquè no pot generar res nou, però alhora ens ha de vendre la novetat. I per mi el gran exemple d'això és la figura del revival. El revival de les coses. No? O sigui... com això, les estètiques en el cine, per exemple. Quantes noves... en videojocs que es diuen IPs, no sé com es diuen això. Noves franquícies. Quantes noves franquícies hi ha? Molt poques. O sigui, tots són Marvel, pel·lícula 35 de l'MCU, Harry Potter 24, ara tornen a fer una sèrie de Harry Potter, Star Wars 9. O sigui, com... és aquesta recuperació quasi zombi de les grans glòries del passat que es posen a treballar.
En música s'ha posat molt de moda, per exemple, agafar aquells samplejars, diu, eh?
Sí, sí, samplejar, correcte.
Allò que és agafar trossos de cançons antigues i posar-ho cançons noves.
Exacte. Perquè tenim una nostàlgia estranya. O sigui, és una història, una era molt nostàlgica. Que no vol dir que... O sigui, tenim una nostàlgia d'algú que no ha acabat de passar. És una era estranya, la de la postmodernitat, filosòficament, a més. Perquè, com cau el subjecte, tot es torna molt problemàtic de pensar.
Uau. Com més negre sigui el futur, més tendim a ser nostàlgics de temps millors, i per això ens està passant ara, perquè estem vivint la crisi del 2008, la crisi de la bombolla immobiliària a casa nostra, la crisi de la pandèmia i tot el que ha significat.
Jo crec que el que entenem per temps foscos o temps clars depèn del nostre sistema de creences. No? La història no acaba de ser ben bé res si no són les idees que nosaltres hi col·loquem allà. No? O sigui, com el passat pot ser com vulguem, depèn on mirem. És curiós, però és així, és el gran poder que té la història, no? Sí, sí. De veure quin relat ens ven. Però clar, avui en dia, jo crec que, i això s'aprecia filosòficament, el sentiment més particular jo crec que és la impotència. És el sentiment que defineix el subjecte contemporani, és la impotència, la incapacitat d'actuar. Aquesta sensació de que tot se'ns fa massa gros. La impossibilitat del canvi real, no? Adonar-se'n de que tots són discursos buits, de que l'alternativa, ostres, no sabem si és possible.
Per això creus que es torna a buscar el gran discurs?
Jo crec que sí. El problema és que com ja és una... És com... Tornar avui en dia al gran discurs és com els romàntics que tornaven a la natura. Que estava condemnat al fracàs des del principi, no? Perquè estem intentant recuperar un tall que ja és irrecuperable. No, diguéssim. O sigui, en canvi d'abraçar la nostra condició fragmentària i fer d'això una força, estem obsessionats en tornar a l'embrió de l'individu.
Parlàvem de la postmodernitat, que dius que ja s'ha començat a esquerdar. I ja hi ha nous corrents filosòfics que s'han carregat la postmodernitat?
Sí.
O estan per venir?
Sí, n'hi ha diversos, n'hi ha diversos. El problema és que, aviam quins aliats tenen aquests. Clar, vull dir, el moviment postestructuralista...
T'ho he preguntat moltes vegades, Leo, i t'ho dic perquè sempre acabes dient aviam per on van aquests, o aviam qui hi ha darrere d'aquestes idees, etcètera. La filosofia en general i en genèric està polititzada, i si és que sí, està bé que sigui així?
És política. És política. O sigui, tota declaració sobre el món és un estatut polític. No? Hi ha filosofia que es declara a si mateixa com a política, i això és una gran declaració política. De la mateixa manera que tota la filosofia és política, almenys des de la meva concepció de la filosofia, i aquí m'agafaria aquí perquè per mi està tot interconnectat. Ontologia, epistemologia, ètica, estètica, és tot un gran... O sigui, tot és una ètica, per tant és una política. I hi ha filosofia que vol estar polititzada, també. O sigui que això és un altre tema diferent, no? I clar, una de les grans crítiques que s'ha fet al postmodernisme, etiqueta per ser atribuïda més que no pels autors postmoderns, sinó des de fora, és perquè tots aquests autors postestructuralistes són clarament d'esquerres. O sigui, són clarament d'esquerres. Són autors d'esquerres, no? Molt crítics amb lo liberal i demés. I llavors, clar, tota aquesta gent que vol recuperar el nou humanisme, l'humanisme, la tradició humanista, clar, des del principi ha tingut detractors. I per això s'ha utilitzat el postmodern com una arma arrojadiza, no? Tu ets un posmo, ets un relativista, no? Ets un relativista. S'acusa de relativisme sempre el postmodernisme.
Parlaves de que es trencava tot plegat amb aquelles famoses acampades. D'on neix Podem, bàsicament? D'on neix un partit polític com Podem?
Exacte.
Que són totes aquelles acampades, etcètera, etcètera, que es van viure fa uns quants anys. Recordo un llibre que va sortir, que es va fer molt famós, que era aquell El Seu-vos.
Indigneu-vos.
Indigneu-vos.
Indigneu-vos, clar. Veus, mira, aquest és un bon exemple d'un autor. Veus, encarna el pitjor del postmodernisme, aquest autor.
Sí?
Sí, sí, perquè és una figura... ja vella, decadent, no? Una vieja glòria...
Era l'autor, perdona, és que no
me'n recordo.
Ara te'l busco.
Busca mal, perquè no me'n recordo el seu nom.
Ara el busquem.
Clar, una de les problemàtiques que té el postmodernisme filosòfic, que com hi ha una caiguda dels sistemes, de les grans teories,
Stefan Hessel.
Stefan Hessel, correcte, el Hessel. Com cauen... hi ha una impossibilitat de fer un sistema, tot es torna fragmentari, de pensament de constel·lacions, rizomàtic, com li vulguem dir, hi ha figures d'aquestes que volen apropiar-se dels moviments socials, ser els que dirigeixin, no? I al final no se n'adonen, però acaben replicant les postures que te'n critiquen, no? Si en nom de l'antiautoritarisme prens una posició autoritària entre un moviment social, acaba reproduint que és allò que deia Foucault, que ens hem d'estar constantment revisant, perquè a la que ens despistem, la norma ja s'ha apropiat de nosaltres.
Bona, aquesta. Bona. Anem al tuit?
Anem al tuit.
16 d'abril.
16 d'abril. Aigües mil. Fatal, Fatal.
Ni una.
16 d'abril va ser el desè aniversari de l'àlbum de Correu Atletes, de Manel, per cert.
Mira, veus?
Interessi.
Mira, Mercè Mondelo, que de xarxes socials, que m'avisa ara que sí, l'autor d'aquell Indigneu-vos era Stefan Hessel. Gràcies, Mercè. 16 d'abril, Leo Espluga tuiteja... Què vols abans, la música o el tuit?
Dispara, el que tu prefereixis, tu manes.
Ayer me compré un paquete de pueblo, soy indestructible, oficialmente en mi, paréntesis 8, era.
Exacte. Sí, crec que s'entén per si sol, no? És broma. L'últim bastió de protecció abans d'entrar en un estat absolutament desquiciat és el meu paquet de pueblo. Sí. L'últim com queda.
Ets d'aquells que ha de ser pueblo o no és?
Jo sóc un pureta del tabac.
Sí?
Sóc un pureta, sí. Aviam que sona, tinc por, eh?
Clar, jo és que he pensat pueblo, dic calla, tira aquesta.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere.
Mira, ens ajuda una mica també a construir el relat de la postmodernitat.
He de dir que, veus, jo no sóc nostàlgic del pueblo, eh?
No?
El pueblo és el meu bote salvavides. Jo no fumo pueblo de normal.
No?
No, fumo manitou orgànic. Però llavors, quan necessito allò que dius, ostres, no puc més.
Manitou orgànic?
Orgànic, verd fosc. O sigui, jo sóc decisiu, eh? Llavors ja, el pueblo vol dir que segur que la gent em vegi amb un paquet de pueblo, no ho en compte.
Sí?
Sí.
Per què?
Perquè estaré a punt al vale. Borde de l'humaníac.
Val. Ets una mica ecopijo o no?
Ecopijo, no.
No?
No, no hi ha res que odiï més.
Allò del manitou orgànic.
No, però això és un tema de gust.
Ah, és...
No, jo tots aquests grups molt postmoderns en lo dolent...
Sí?
Que es pensen que l'acció individual ens pot dur l'emancipació, bueno, ho fan des del privilegi.
Pam, veus? T'agrada José Feliciano o no?
M'abstenc de fer comentaris. Què et sembla aquesta?
Marxem a José Feliciano.
Perfecte.
És el que diu Quimeno i jo.
Aquí,
què t'estudi, Quimeno?
Prepara't, eh?
Què?
Això de Quimeno i jo... La setmana que ve parlem de poder.
Sí?
Parlem de poder.
Oh, m'agrada molt. Està molt bé. Vam tenir una entrevista la setmana passada amb Alberto San Juan, vam parlar de poder, amb una obra que està estupendament bé, que és el Teatre Lliure fins al dia 23, que és lectura fàcil, i que te la recomano molt. Leo Espluga, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Un plaer. Vagi molt bé.
Amor mío, me llevo tu sonrisa.